Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com. Bona nit a totes i a tots. Ja som així, La Mosca. Dijous a les 7 de l'esprada. Vicent Morera comandant la nau i el que us parla Jordi Mata. Bé, el segon dijous de mes, ja som així. La primera part, ja sabeu, va dedicada a Amèrica Llatina, amb la crònica de Joania. Dani ens parlarà aquesta vegada de Colòmbia. El nostre incontinent Josep també ens farà una crònica. I la segona part la vull dedicar, hem pensat que s'ha de remarcar i denunciar un fet que està agafant massa força, per desgràcia, que és l'augment del feixisme i la intolerància dins del País Valencià, dins de Catalunya, dins d'Espanya, dins d'Europa. És una cosa preocupant. I ara ens fem aquí al País Valencià, sobretot amb l'agressió que va haver-hi a Castelló, de la Plana, les festes de la Magdalena, ho parlarem, una agressió totalment salvatge, amb una violència extrema. I després també el que ha decidit les Corts Valencianes amb Pepi Vox de retirar el Premi Guillem Agulló i el nom del carrer que tenia València. Per el que representa Guillem Agulló, que ho comentarem també, vull dir que forma part d'aquest feixisme institucional i de carrer que va interconnectat, estan junts. Això ho demostra l'agressió a Castelló i qui és el regidor de Vox d'allà i aquest personatge que aquí molta gent potser el coneix, sap qui és. Apego, mira quines coses. Bé, ho parlarem. I ho acabarem també amb un parell de casos de denúncia de corrupció, bàsicament el tema PP-PSOE, el tema Coldo, el tema del pis d'Ayuso, etc etc. I dos minuts d'un tall d'una intervenció de Gerard Fullana, de Compromís al Parlament Valencià, traient-li els colors a Carlos Mazón. La música anirà dedicada a una cançó dels Chicos del Maíz, dedicada al regidor de Cultura, Vicente Barrera, que ho titulen Vicente Barrera, fascista de primera. Una altra cançó és el del Diluvi, i tu sols tu, dedicat i homenatge a totes les dones pel seu dia que va ser la setmana passada, que no teníem programa. Ho fem amb tot el carinyo i tota la solidaritat. I també ho tancarem amb un tema d'Artur Álvarez dedicat als poemes d'Estellers, de l'any Estellers, evidentment. Es titula Així em perigen, Així estic. I ja no tindrem temps de més. Així que, sense més dilació, arrenca La Mosca.
Cuba no está sola, todo el mundo está. Con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Saludos amigos, un placer volver a encontrarnos con ustedes, en especial a Jordi y a Vicent que hacen posible este encuentro cada semana. En la tarde de hoy platicaremos sobre la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que lleva a cabo una estrategia para distorsionar las finanzas cubanas como parte de la guerra económica de este país contra la nación caribeña. Tomando como fuente Razones de Cuba, información filtrada recientemente muestra una serie de maniobras realizadas para inducir la inflación al interno del mercado cubano. La estrategia se divide en cuatro etapas: desabastecimiento, inflación inducida, boicot de suministros y bloqueo financiero. En un primer momento, limitan al máximo la entrada de divisas al país, fundamentalmente de dólares. Las medidas restrictivas de bloqueo dificultan la utilización de esta moneda por parte del gobierno de la isla, lo que obstaculiza el acceso del pueblo cubano a alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad. Las acciones tienen esencial énfasis en el turismo y en los servicios médicos. La segunda fase incluye la utilización de plataformas financiadas por la administración norteña, como el toque, para estimular la inflación. Su influencia repercute de manera significativa en todos los ámbitos del desarrollo de la sociedad. Los antecedentes de este fenómeno se encuentran en procedimientos similares llevados a cabo por el gobierno de Estados Unidos en Nicaragua, Zimbabue, Argentina, con el dólar blue vía Telegram y Venezuela con el dólar today vía web. El denominador común de las tentativas es el empleo de las redes sociales digitales como Facebook, WhatsApp, Telegram, donde individuos anónimos y desconocidos ponen precio a la moneda libremente convertible en un círculo cerrado al cual resulta muy difícil acceder. El principal objetivo de las maniobras de la CIA es manipular los precios de los productos y finalmente subvertir el orden en la nación antillana. La tercera y cuarta parte de la operación, boicot a los suministros y bloqueo financiero, sigue la pauta del acoso a entidades que pueden establecer vínculos comerciales con Cuba. Se encuentra en la misma línea de asfixia económica impuesta hace más de 60 años. Las restricciones incluyen la persecución, el chantaje, la denegación de licencias a potenciales fuentes de suministros, entre otros. Las demandas internacionales con la utilización de fondos buitres también forman parte de esta ofensiva no declarada. La más reciente acometida de la Agencia Central de Inteligencia y organismos asociados persigue, en esencia, tres fines. Atacar la moneda, no solo para generar hiperinflación, sino para contraer la producción. Alterar la distribución de bienes, llevarlos a los mercados informales y venderlos con sobreprecio. Atacar las acciones económicas del gobierno cubano. Se perfeccionan los métodos, cambian los actores, pero persisten las intenciones hostiles del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. No nos dejemos engañar ante la aparente falta de interés por la realidad de la isla, al no ubicarla públicamente entre las prioridades de la administración en cuanto a la política exterior. Los montos destinados a la subvención y a la promoción de actos violentos hablan con agresividad permanente. Persisten, como una profecía, la máxima de comandante en jefe. De esta forma se revela la operación de inteligencia estadounidense contra las finanzas cubanas. Como siempre les digo, saque usted sus propias conclusiones. En otro ámbito de información tenemos Cuba, alimentos y mentiras. Según el diario Cuba Información, en la subasta de humidores realizada en la clausura en La Habana, el 24 Festival de La Habana, se recaudó la cifra récord de 17,8 millones de euros que serán destinados al sistema de salud pública de Cuba, lo que en otro país, con gran probabilidad, iría a organizadores o patrocinadores. En Cuba se destina a un fin y bien social. Es otra de las fórmulas que ha buscado el gobierno de la isla para mantener su sistema sanitario público golpeado por la guerra criminal del gobierno de Estados Unidos. Dirán ahora Prisiones Defenders y otras organizaciones subalternas del Departamento de Estados Unidos que los trabajadores y trabajadoras que participaron en la subasta son esclavos del régimen cubano, como afirman de manera torcida y mentirosa sobre la cooperación médica cubana, quien también aporta fondos al sistema de salud de la isla. Los medios occidentales nos dibujan una situación apocalíptica de Cuba debido a la escasez de alimentos. Leemos la palabra hambre o hambruna en no pocos titulares. Todo porque el gobierno cubano ha pedido al Programa Mundial de Alimentos apoyo para la compra de leche en polvo para niñas y niños menores de 7 años. Cuba ha pedido única y exclusivamente ayuda para la leche, pero los medios la extienden, la inventan a todo tipo de alimentos para generar más alarma. Día tras día, estos medios ponen la alfombra roja a una intervención de Estados Unidos. El pasado día 29 de febrero, el mismo en el que Gaza, el gobierno de Israel, asesinó a un centenar de palestinos y palestinas que pretendían acceder a un convoy de alimentos, el Parlamento Europeo rechazó el embargo de armas al régimen genocida Tel Aviv, y ese mismo día la Eurocámara proponía sanciones contra Cuba. Sí, contra una pequeña isla donde ha estudiado o estudian medicina más de 300 jóvenes procedentes de Palestina, muchos de la propia Gaza. En resumen, según toda esta información que les he brindado, como siempre les digo, saque usted sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por su atención. Desde Cuba les saluda Yoya Guzmán. Tengan todos muy buenas tardes.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá.
Hola, esta semana queremos hablar de un país que es Colombia, que nos preocupa mucho porque estamos detectando, no solamente nosotros, que está a punto de sufrir lo que llamamos un golpe blando. Es decir, le llamamos así a los golpes que se ejecutan contra gobiernos populares, no ya en manos de las Fuerzas Armadas y los militares, sino por elementos puestos por Estados Unidos para derrocar a gobiernos legítimamente constituidos. Está viva aún en nuestra memoria y la de millones de ciudadanos de Latinoamérica cómo le dieron el golpe de Estado jurídico, decían ellos, a Evo Morales en el 2019, donde la OEA, con Luis Almagro, jugó un papel de agente de los intereses del ala golpista de la extrema derecha y como peón del imperialismo estadounidense, claro. Nosotros siempre hablamos de ese imperialismo. Una vez Evo Morales fue obligado a abandonar el país y refugiarse en Argentina, él y su familia, asumió el cargo la presidenta del Senado, Jeanine Áñez, quedando consumado un golpe contra un presidente legítimamente elegido por mayoría. Recordemos también que la misma suerte corrió Pedro Castillo, presidente legítimo de Perú, que derrocaron con un montaje jurídico acusándolo de autogolpe, de que iba a violar la constitución peruana cuando propuso disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones, amparado en una norma constitucional que faculta al presidente a disolver el Congreso en casos excepcionales. Posteriormente le hicieron un juicio político que fue una pantomima, lo apartaron del poder, lo encarcelaron y le impusieron en el poder a la vicepresidenta Dina Boluarte. Recordemos también que otros presidentes que han sido víctimas del lastware o golpe jurídico, como se llama, en el continente fueron, en su orden y por antigüedad, que recordemos Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, derrocado y expulsado del país por las Fuerzas Armadas en el año 2009. Fernando Lugo, presidente de Paraguay, destituido en un juicio político en el año 2012. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, acusada del delito de responsabilidad en el maquillaje de las cuentas fiscales, destituida en el 2016. En un juicio político por el Congreso con la ayuda de su vicepresidente Michael Turner, un neoliberal extremista quien asumió como presidente. Y ese mismo año fue acusada también Cristina Fernández de Kirchner, acusación que aún hoy la mantiene proscripta del panorama político argentino. En tal sentido es ingenuo cuando, cuanto menos, no creer que el Departamento de Estado y las Naciones Unidas van a ayudar al actual gobierno de Colombia a defenderse del golpe que está en marcha, según nosotros hemos visto. Menos aún cuando el presidente Gustavo Petro ha sentado, escúchese bien, una postura clara en el caso del genocidio del pueblo palestino, cosa que casi ningún otro presidente ha hecho, y genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel, principal aliado del imperialismo norteamericano en Medio Oriente. Por otro lado, es cuestionable que organizaciones que dicen ser de base en Colombia decidan pedirle ayuda a la OEA, nada menos, para que ayude al gobierno de Gustavo Petro contra los golpistas, cuando sabemos que la OEA ha sido un instrumento de la política, injerencia y dominio imperialista en el continente. dirigida por un agente al servicio de ellos como es Luis Almagro, quien personalmente, recordemos, conspiró con las oligarquías y burguesías de derecha para legitimar golpes de Estado blandos, que es lo que a nosotros nos preocupa ahora en Colombia, como sucedió en Bolivia con el presidente Evo Morales o en Perú con el presidente Pedro Castillo. Así es que nadie en Colombia guarda la menor duda de que el golpe jurídico se viene gestando desde la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, trinchera de la extrema derecha golpista, a través de sus dos altos representantes, Margarita Cabello y Francisco Barbosa, fichas del uribismo y la extrema derecha mafiosa y criminal que ha gobernado a Colombia. De ahí el contubernio de las fuerzas golpistas con la Corte Suprema de Justicia al no dar trámite a la elección de nuevo fiscal, cuando se ha vencido ya el plazo del fiscal impune y encubridor de Álvaro Uribe, Francisco Barbosa, quien pretende dejar en reemplazo a la vicepresidenta, muy peligrosa por cierto, vicefiscal, perdón, Marta Mancera, más cuestionada que él, denunciada por tapar crímenes y hacerle favores a la mafia del narcotráfico. Del rol de los Estados Unidos en el golpe no queda ninguna duda. Cuando se conoció que el fiscal Barbosa estuvo recientemente en Estados Unidos, dando un informe al Departamento de Estado de su gestión y proponiendo a la vicefiscal Mancera como encargada de la fiscalía. El pueblo constituyente primario, pensamos nosotros, que es el único sujeto político que puede enfrentar y frenar el golpe de la derecha y extrema derecha en Colombia, contra un presidente que va a pasar a la historia por su dignidad y su postura ante los poderosos como es Gustavo Petro. Nosotros pensamos que es el pueblo al que hay que apelar a su capacidad de movilización, resistencia y su capacidad de lucha para enfrentar las fuerzas de derecha que buscan dar un golpe e impedir el cambio democrático. Fue un paro nacional, recordemos, contra las políticas neoliberales y reforma tributaria regresiva del gobierno del presidente uribista Iván Duque, a un movimiento nacional que resistió en las calles la embestida neoliberal y frenó las reformas del último gobierno de la oligarquía. Fueron entonces los ciudadanos y las ciudadanías protestando desde las más diversas, creativas y combativas formas las que frenaron al gobierno hambreador, aliado de los narcos y criminal de Iván Duque. El precio fueron cientos de vidas y desaparecidos. Pero, como partimos de decir que el pueblo solo salvará al pueblo, en aquel momento se cantó masivamente, en aquellos años, las multitudes en las calles luchando desde la primera línea y resistiendo la brutal represión. Los frutos, decíamos, y el acumulado político de este vasto movimiento popular de protesta y lucha popular que copó todas las calles del país, extraparlamentariamente, supo canalizar y recoger el hoy mandatario Gustavo Petro, elegido por los colombianos. Y es a ese movimiento de millones de ciudadanas y ciudadanos al que él se debe. Y es a este sujeto político, la gente en la calle, irreemplazable por supuesto y único en la historia de las conquistas populares, al que Gustavo Petro tiene que apelar, según nosotros, para frenar las fuerzas golpistas, neoliberales y de extrema derecha que impiden el cambio definitivo en Colombia. Ya lo hemos dicho y lo repetimos, otros presidentes han sido víctimas de ese lastware o el golpe jurídico, como le quieran llamar, en el continente. Y lo nombramos antes. No quisiéramos que Gustavo Petro le apliquen la misma fórmula que han hecho con presidentes elegidos democráticamente en más de una docena de países de nuestra sufrida Latinoamérica, que ahora mismo estamos viendo la amenaza que está flotando sobre Colombia para hacer exactamente lo que ya viene practicando Estados Unidos desde hace ya varios siglos. Fin la propera. Adeu.
Atac feixista a Castelló de la Plana. Va ser una massacre. Testimonis presencials expliquen l'agressió durant les festes de la Magdalena. Diu el diari digital diari laveu.cat. Un corresponsal Joan Canela del dia 4 d'aquest mes. Dissabte a la nit, dia 2. Festes de la Magdalena a Castelló de la Plana. Centenars de persones gaudeixen d'una actuació al carrer de Sant Miquel organitzat pel Centre Social La Cosa Nostra. Com que l'Ajuntament no ha permès que el concert sigui al carrer, es fa a l'interior del local. Però des de fora es pot sentir la música per uns altaveus i hi ha una barra on es poden consumir begudes. Hi ha un ambient festiu i relaxat, moltes famílies i gent de totes les edats. De sobte es desencadena el pànic. Entre 20 i 30 encaputxats, armats amb barres de ferro i bats de béisbol, irromp a la festa i comença a agredir tothom qui troba el seu pas. Va ser una massacre, explica un testimoni presencial dels fets. Va ser un atac perfectament planificat i preparat. Van entrar des del carrer 9 de març, que és on hi havia menys aglomeracions, i també més gent major i xiquets, ja que així podien fer més mal amb menys dificultat. Afegeix un altre testimoni. Van atacar amb tot. Els agressors van provocar una allau humana i sort que hi va haver gent que de seguida els van plantar cara i va aconseguir frenar-los i finalment expulsar-los, explica una altra font. Totes elles es prefereixen no donar noms. L'estat de xoc i la por, poc després del que va passar, encara els dura. El resultat de l'atac és de desenes de ferits. El més greu, un home de 32 anys que es troba a la UCI de l'Hospital General. Les ferides són molt greus i la família ha estat tement per la seva vida. Li van pegar al cap amb una barra de ferro i va caure a pes. Una volta a terra el van anar a rematar-lo, era indescriptible. El nivell de violència costava fins i tot de creure, però el testimoni insisteix. Jo ho vaig veure, a mi ningú m'ho ha explicat. Feia molts anys que a Castelló de la Plana no vivia un incident violent d'aquesta magnitud. Tant per la gravetat de l'agressió com per la quantitat de gent implicada i el lloc i el moment on es va produir en plenes festes de la Magdalena en un ambient popular i ple de gent. Cap dels testimonis té cap dubte sobre les motivacions dels agressors. Es tracta d'un atac nazi, asseguren. Hi ha indicis que els ho poden fer pensar com que la Cosa Nostra s'identifica com un club social antifeixista, però només això. Però no només això. Castelló no és tan gran i no hi ha tants nazis. Encara que anaren amb la cara tapada, hem reconegut diversos membres del Frente Orellut. Explica en referència a l'animació ultra del Club Deportivo Castelló, un portaveu de la Cosa Nostra. Un dels dirigents de l'agressió, de fet, seria un conegut nazi de la ciutat recentment condemnat per les agressions i manifestacions valencianistes durant el 9 d'octubre del 2017. De fet, la Cosa Nostra fa anys que és objectiu de grups d'extrema dreta, i no només de grupúsculs violents, sinó també de Vox, que s'ha sumat a la campanya per intentar esborrar-los del mapa. Ja des d'abans de les eleccions, Vox va prometre que ens tancarien i des de que han arribat al govern local no han parat d'intentar-ho de totes les maneres possibles. Fins i tot van arribar a canviar una ordenança específicament perquè no poguérem fer actes a la plaça Isabel la Catòlica. Però nosaltres seguim resistint. Imagine que han decidit provar altres mitjans. Expliquen des del Club Social, qui alerta que ja feia temps que alertàvem que això podia passar. El seu objectiu és que la gent agarre por i no s'atrevisca a vindre als actes que organitzem, que normalment tenen molta assistència de gent molt variada. El portaveu de la Cosa Nostra també fa referència a Antonio Hortolà, regidor de Seguretat i, per tant, responsable de la policia local de Castelló de la Plana. Hortolà ha estat fotografiat compartint grada amb el Frent Orellut i també va convocar a una concentració davant la seu del PSPB, que va acabar amb actes de violència i vandalisme provocats per membres de l'extrema dreta. Però els seus llaços amb els grups violents no s'acaben així, ja que com a advocat ha representat un dels ultras que van protagonitzar les agressions del 9 d'octubre del 2017. Precisament, els testimonis consultats posen en dubte l'actuació policial. Hi ha gent que diu que hi havia policia situada a l'entrada del carrer de Sant Fèlix, poc abans que aparegueren els nazis, però que just en aquell moment havien marxat, explica un testimoni, encara que el diari La Veu no ha pogut confirmar. En tot cas, el cert és que un dissabte a la nit en plena Magdalena és complicat explicar com una vintena d'encaputxats amb barres de ferro van aparèixer del no-res. La preparació i planificació fins a l'últim detall de l'agressió resulta evident. Però la part més discutible de l'actuació policial, avalada per desenes de testimonis, és just després de l'atac. Quan hi ha gent que es defensa i fa retrocedir els agressors, apareixen agents de la policia local i fan un cordó que permet que puguen fugir. En lloc de perseguir-los per detindre'ls, van amenaçar els agredits amb porres extensibles i escuts. Fonts de la Cosa Nostra tenen una acció que defineix com a tèrbola a les hores posteriors a l'atac. La policia sap perfectament el que va passar. Sap que no és una baralla entre bandes i que ha estat una agressió gravíssima, però en canvi es dedica a intoxicar els mitjans. Han sobrepassat tots els límits, afegeixen. Bé, i comentant la notícia, complementant la notícia de l'agressió a Castelló, com us he dit, volia dir el nom de l'advocat i regidor de Vox de l'Ajuntament de Castelló, que una miqueta justifica i alenta tota aquesta... perquè ja ha intentat, com han explicat aquí amb l'article, intentar fer callar les veus. Es diu Antonio Hortolà Hortolà i és de Pego. Així que, ja veus, està fent carrera a marxes forçades amb aquest partit nazi-feixista. Doncs a Pego tenim de tot. Per desgràcia, també hi ha persones bastant tenebroses, per dir-ho suau. Antonio Hortolà Hortolà, regidor de Vox a l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
Un torero de Vox, nuevo vicepresidente del gobierno de la Comunidad Valenciana. Un torero llamado Vicente Barrera, que va a llevar también cultura y que escribió Magnífico Sostres. El franquismo es quien trajo la democracia.
Niño de papa, familia de banqueros, tenía un micropene y se mete a torero, asesino carnicero, diestro mediocre, medio famoso. Implacable con los débiles, esbirro de los poderosos. Es evidente, Vicente tiene un retraso, fracaso como torero, señor o de libro. Obviamente, para Vicente todo es Z. Grita mientras se masturba, pensando en la H. Perudeta. Cambio de chaqueta, franquismo en la maleta, negacionista, mal coche, odia la bicicleta, atleta del fascismo, apologeta, carne de checa. Tiene la cartera de cultura, las demás son fetas. Hijo de las fuerzas vivas, homo sapiens Altamira, eslabón perdido. Vicente sonríe ausente, con su polo de españolo, mitad español, mitad mongolo.
Al carrera, al capi casal, hablar valenciano solo en la intimidad. Todo es catalán, la VL ni en pintura. Viva la libertad de practicar la censura. Conseller de cultura, antes asesino. Subvencionar es ETA, salvo al mundo taurino. Empresario del vino y también de la construcción. Fuster y Estellés fuera.
¡Viva el tricampeador!
Ha llegado Vox a eliminar la autonomía. Ayudas no tendrás, pero podrás fumar en guarderías. Pondrán una autovía encima de las fosas. Da igual lo lo que hagan siempre les defenderán a Rosa y gozan del apoyo de todo el empresariado, emprendedores de lo que en el franquismo robaron. Es eso electorado y no la clase obrera, y si tienes hambre, claro, te dan de comer bandera.
Qui era Guillem Agulló, l'antifeixista que Vox vol borrar dels carrers de València? Un regidor de Vox de l'Ajuntament de València anuncia que vol retirar el nom del jove del passeig dels Jardins de Viveros, al considerar que va ser una imposició d'una part dels valencians que ja no és majoritària. Aquí a Público fa una petita sinopsis de Guillem Agulló, antifeixista assassinat. Diu Público: la memòria és perillosa, ens rearma de sentit. Recordar d'on venim és el combustible de la nostra lluita i el nostre compromís. La ultradreta ho sap bé, per això la seva afició a la reescritura i a l'esborradura, quan no al borrat total, l'esborrat total. I per això també Guillem segueix viu. Guillem Agulló, un jove antifeixista de Burjassot, va morir a ganivetades als 31 anys. Ho va fer a mans d'un grup de neonazis en la localitat de Montanejos, en la província de Castelló. Tenia només 18 anys. La seva mort va commocionar la societat valenciana, que el va convertir en un símbol de la lluita contra el feixisme i la intolerància. Des de molt jove, Guillem va mostrar un gran interès per la política i es va unir a moviments socials i antifeixistes. El seu assassinat va submergir la seva família en una llarga lluita per la seva memòria i especialment per fer justícia davant els intents de deslligar aquest assassinat d'un crim d'odi per motivacions ideològiques. El procés pel que va passar a la família va ser narrat a la pel·lícula La mort de Guillem, dirigida per Carlos Marqués, Marcet. Sorprenentment, la sala del jutjat va situar els fets lluny del context polític i va estimar que la mort d'Agulló va ser conseqüència d'una rinya de xavales. Alhora, passats 31 anys del seu assassinat, els hereus ideològics d'aquells que acabaren amb la seva vida tracten de fer-la el propi amb la seva memòria. Aquest dijous hem sabut que el regidor de Parques i Jardines de l'Ajuntament de València, Juan Manuel Badenas, Vox, ha anunciat que va a retirar el nom de l'antifeixista Guillem Agulló del passeig dels Jardins de Viveros amb aquest nom, al considerar que va ser una imposició d'una part dels valencians que ja no és la majoritària. Aquest anunci es produeix només dos dies després de que el PP i Vox hagin decidit eliminar el Premi Guillem Agulló, instaurat en 2016 per acord de tots els grups parlamentaris de les Corts, donant amb allò l'esquena a la lluita contra la xenofòbia. El borrado va viento en popa. El PP, en su ardua labor por blanquear el fascismo, no dubta en donar ales a la ultradreta recolzant el seu odi des de les institucions. Un odi que, per cert, no triga a arribar als carrers. I és en aquestes decisions es produeixen uns dies després de l'agressió grupal a un casal juvenil en Castelló, durant les festes de la Magdalena, que es va saldar amb un jove ferit greu e ingressat a la UCI. Fins ací la ressenya de Agulló. Seguim. Després de llegir el veto i la retirada del nom de la plaça als jardins botànic de Guillem Agulló i el Premi Guillem Agulló, doncs una notícia que dona per compensar una miqueta, que ja es greu de per si, però bueno, aquí hi ha una mica d'esperança. Som a Països Catalans, llavors doncs hi ha moments que a uns llocs té les coses més clares que altres i a vegades passa al revés. Però aquí el Diari Nacional del dimarts diu que Catalunya acollirà el Premi Guillem Agulló després del veto de PP i Vox al País Valencià. Diu la notícia del Nacional. Passa endavant de Catalunya. El govern de la Generalitat ha decidit fer-se càrrec de Premi Guillem Agulló després que el Partit Popular i Vox anunciessin la setmana passada la seva eliminació al País Valencià. D'aquesta manera, Catalunya ha optat per moure fitxa i assumir la convocatòria, que des del 2017 reconeixia la tasca de la societat civil en la lluita contra la xenofòbia i els delictes d'odi. El moviment s'ha fet d'acord amb els impulsors del premi i amb la família de Guillem Agulló, el jove valencià antifeixista que va ser assassinat l'any 1983 per un grup d'extrema dreta, segons ha informat l'executiu català. Des del govern sabem que el premi és molt més que un guardó, pel nom que comporta i perquè la lluita de Guillem Agulló ha perdurat des que ell no hi és, ha explicat la portaveu Patrícia Plaja. D'aquesta manera, la Generalitat assumirà la celebració del certamen que s'entregarà a persones i entitats que treballen amb el mateix objectiu que fins ara. El jurat de la pròxima edició comptarà amb la participació dels pares del militant antifeixista, el Guillem i la Carme, de l'expresident de les Corts Valencianes, l'Enric Morera, i del periodista i excopaire David Fernández, mentre que la resta de detalls es donaran a conèixer aviat. La portaveu del govern també ha aprofitat l'anunci parlamentari que la majoria parlamentària formada pel PP i Vox a les Corts Valencianes li molesten les reivindicacions antifeixistes. Ara bé, malgrat acollir el premi, l'executiu català s'ha mostrat disposat a retornar-la al País Valencià si la Generalitat es disposa a acollir-lo de nou. PP i Vox veten el premi. Dimecres passat, el Partit Popular i Vox van imposar la seva majoria a les Corts Valencianes per eliminar el premi, a proposta de la formació d'extrema dreta, alegant que el nom del reconeixement va ser una decisió unilateral de l'expresident del Parlament valencià, Enric Morera. Fins ara, la cerimònia d'entrega tenia lloc el 25 d'abril, coincidint amb la diada tradicional del valencianisme polític del Parlament. El portaveu de Vox, José María Llanos, va justificar el seu moviment per la denominació del premi. Vox va explicar que va presentar un escrit a la mesa de les Corts perquè el premi no estigués condicionat al nom de Guillem Agulló, un posicionament que va rebre el suport del PP, el qual va plantejar denominar el certamen cada any amb el nom d'una víctima diferent, a més de garantir que tornaria a donar suport a una declaració institucional si fos genèrica en memòria de totes les víctimes dels delictes d'odi. L'oposició va manifestar-se en contra d'aquesta decisió i va expressar la seva indignació, lamentant la coincidència amb l'agressió grupal a un casal antifeixista de Castelló de la Plana, que va deixar un jove de 32 anys ingressat a l'UCI. Fins aquí la notícia. Evidentment que aquest premi retornarà al País Valencià, però això serà ja a les properes eleccions, que esperem que el poble desperti i no li doni vots ni no digui majories a gent intolerant, ignorant, feixista i retrògrada com és el govern que hi ha en aquest moment, per desgràcia, el govern de la Generalitat Valenciana.
Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar cinc continents.
Ets la forta tempesta d'abril. Un oasi amargo als teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril. El sol que esclata les flors. Un oasi amargo als teus enemics. L'espurna que brilla la nit.
Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar cinc continents.
Aquella que vas voler ser. I tu sols tu.
I com he comentat a la presentació del programa, m'agradaria que escoltéssiu aquests dos minuts, una mica més, de la denúncia de Gerard Fullana, un diputat de Compromís a les Corts Valencianes, denunciant la corruptela i el nivell del senyor president Carlos Mazón. No té desperdici. Escoltem-la.
Amb el llibre Ciudadano s'aplana la construcció d'un règim corrupto. Este llibre, señorías de Vox, parla de Eduardo Zaplana, pero también aparece literal Carlos Mazón. Sí, literal, se el cita literalmente. Ahora, pregunta, ¿quién es, de los 99 diputados y diputadas que estem así, la persona que más páginas ha ocupado de un sumari de corrupción política? Carlos Mazón, concretamente del sumari de la trama Brugal, que hauran anulado la validesa de los escoltes, pero el que digo ahí sobre Carlos Mazón es molt greu. Una altra. Carlos Mazón parla en la premsa de el abús dels contractes menors del Botànic. Molt bé. Pregunta. A qui dels 99 diputats i diputades que estem així van senyalar els testaferros de la trama Brugal com un munyidor de contractes menors per a beneficiar la trama corrupta? Aquí, a Carlos Mazón. I ara, abro comillas. El constructor de la empresa Arosa diu en eixa trama que jo le pedí a Carlos Mazón 500 millones de pesetas de aquí a mayo que viene. Este no, el otro. 500 millones en obras de 30.000 euros. Y diu, lo haremos, a cambio de que me quiera mucho Carlos Mazón. Això és el sumari de la Brugal. I vostès venen a donar lliçons? I vostès mos impedixen que puguem demanar documentació d'aixa època de Carlos Mazón? És una autèntica vergonya. És una autèntica vergonya. Però tinc més preguntes. Quin és l'únic partit que té, no un, sinó dos expresidents en este moment que estan sent jutjats? Qui? El Partit Popular. I un d'ells se l'està jutjant presumptament per furtar 20 milions d'euros dels valencians i valencianes. Senyors de Vox, 20 milions d'euros, Eduardo Zaplana. Està en aquest llibre, en castellà, ho entendran perfectament. Més, quin és l'únic partit així que està sent jutjat per finançament irregular? Qui? El Partit Popular de València, este mes de març. I no volen que demanem documentació sobre això? Van a votar en contra de que puguem sol·licitar documentació sobre un judici que s'està fent en aquest moment? Vostès ni tenen vergonya ni la coneixen.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Molt bona nit, això és Hauria de ser veritat, una col·laboració amb la Mosca i avui començarem comentant algunes coses que sí que s'han fet ben fetes al nostre poble. Una seria l'aparcament, s'ha fet el llavador, que això serà un lloc que descongestionarà el centre, ja que està molt a prop i la gent que vagi a fer gestions té un lloc on aparcar. També ja sabem que altres vegades hem criticat com la reestructuració del centre, de la plaça, de l'Ajuntament, etc. Així ja ho han comentat fa temps, tenia prou mal gust perquè coincidia, semblava que estava fet en el mateix molde de moltes places de tota la comarca. oblidant la singularitat del nostre poble. Però bueno, això ja és un altre assumpte que ja ho han parlat i que ara ja no té remei. Bé, avui comentarem, en hauria de ser veritat, els comentaris que hi ha hagut en premsa de que la nostra comarca és la segona per darrere en empobriment. Vol dir que així, i alguns pobles de la Vega Baixa, el poder adquisitiu dels habitants ha baixat. Quina és la conseqüència? Segurament és l'esforç que està tenint en dedicar-se al turisme, cosa que fa que molta gent que treballa en hosteleria i té més d'estos tinga uns sous molt precaris i tampoc inestabilitat laboral, degut a que no és un treball que siga permanent, sinó que és estacional. I també l'empobriment del camp. Sabeu que enguany ha tornat a passar que al principi s'han pagat bé les taronges i després han començat a tindre problemes en la venda i tal. I això repercuteix als propietaris i també repercuteix a la gent que treballa en lo que és la taronja. Aleshores, ja tenim ahí el cas de l'empobriment de la nostra societat. Aleshores, hauria de ser veritat que per una volta en la vida i per sempre els alcaldes de la nostra comarca s'uniren i feren pinya per a fer un projecte global, econòmic i social, que tinguera en compte el que seria la distribució industrial, en un cas, i també turística, de la comarca, i així evitar els desficassos que s'estan fent en la nostra comarca, en tal de l'extracció d'aigua per a les urbanitzacions o el desajuste que hi ha en la terra. Vull dir que l'urbanització és l'única solució. Molt bona nit i vos desitjo bon cap de setmana. I no oblideu mai que cal consumir en el comerç de Pego i comarca. En el comerç minut, el comerç de sempre. Això ajuda i ajudarà a que la riquesa de la nostra població augmenti.
I bé, per acabar-ho, diguem, per avui, el tema de casos de corrupció, doncs també volem ser una mica oberts, no? I parlar de cas del PP i PSOE, que millor és un article de José Antic al diari elnacional.cat de fa dos dies. Diu José Antic, referint-se al cas Ábalos i Ayuso. Després d'uns dies grogui per les acusacions de corrupció que es van iniciar amb el cas Coldo, van pujar un esglaó amb l'exministre Ábalos i van assetjar la porta del Palau de la Moncloa a través de l'esposa de Pedro Sánchez. El PSOE ha reaccionat a través d'una denúncia de la Fiscalia Provincial de Madrid. Ha denunciat a Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso des del 2021, per presumpte frau fiscal i falsedat documental. No són casos comparables uns i altres, almenys ara per ara, ni en dimensió econòmica ni tampoc pel recorregut mediàtic i judicial que puguin tenir. Però un cop aprovada la llei d'amnistia en la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, els socialistes semblen decidits a no donar la legislatura per morta i quedar atrapats sota la corrupció de dos casos que van en paral·lel. El mal ús dels diners públics, també els de la Comissió Europea, en la compra de mascaretes contra la Covid-19 i el rescat de la companyia Air Europa. Com que no és la primera vegada que el PSOE i el PP es tiren la corrupció pel cap, val la pena tenir una foto de l'històric del que ha passat en aquestes situacions. Sempre hi ha hagut un patró similar de comportament. L'electorat socialista ha castigat més el seu partit quan s'ha situat al mig del bassal que quan els excrements s'han instal·lat als despatxos de la formació conservadora. Veurem què passa aquest cop, ja que no és la primera vegada que Díaz Ayuso o algun familiar seu està sota la lupa de la investigació i acaba sortint sense pols i palla de l'envit. Ara, l'agència tributària ha detectat anomalies en les declaracions de la parella d'Ayuso dels anys 2020 i 2021, que apunten que hauria defraudat més de 350.000 euros en aquests dos anys a través d'una sèrie de factures falses i societats pantalla. Amb una celeritat tan inusual com l'encomiable, l'agència tributària ho ha denunciat a la Fiscalia. I aquesta, amb la mateixa diligència també lloable, ha presentat una denúncia, entre comelles, i no una querella, que és el que fan en el 100% d'aquests casos. No ho sé, però si la Fiscalia hi veu delicte, llavors sempre es querella. S'avança que en els propers dies tindrem nous capítols del tal a González Amador i serà llavors quan podrem saber si, més enllà de defensar-se, el PSOE té d'acusacions de destrucció massiva o, al contrari, usa bales de fogueig. D'altra banda, tampoc no crec que aquest tema de Díaz Ayuso sigui una gran preocupació per Alberto Núñez Feijóo, ja que un parell de banderilles doloroses a un rival intern del partit tampoc no venen gens malament, deu pensar el gallec. De fet, Feijóo va aterrar a Gènova després de les acusacions que va proferir Pablo Casado contra Ayuso el 2022 per contractar el seu germà i que van acabar amb el llavors president del Partit Popular deixant el càrrec. Ayuso va sortir lliure de pols i palla. Una vegada els jutjats ho van arxivar tot. Ara, Ayuso ha respost a les acusacions basades sobre la seva parella assenyalant que pateix una persecució política. Que estrany. Quina novetat. Què en sap ella de patir persecucions per poder parlar-ne amb una mínima consistència? Per més que es faci l'ofesa, la presidenta madrilenya sap que, al final, hi ha una xarxa d'interessos que la recollirà, ja que la judicatura no reparteix justícia de la mateixa manera. Dit d'una altra manera, pot dormir molt més tranquil·la, almenys mentre no sigui un destorb per el deep state al qual pertany, perquè les bateries a Madrid no estan posades contra Ayuso, sinó contra Sánchez, com bé saben el PSOE, el PP i la Moncloa. L'últim moviment de la trama de corrupció socialista afecta el comissionista clau del cas Coldo, Víctor de Aldana, que ha contractat un advocat de categoria de Madrid amb la intenció, presumptament, de descobrir el pastís i arribar a un acord amb la Fiscalia Anticorrupció, a canvi de veure reduir la seva hipotètica condena. Bé, fins aquí un resum d'embolica que fa fort. El ventilador. Hi ha una cançó, el ventilador. Fins ací la notícia i el tema de la corrupció a l'estat espanyol i al País Valencià. No som res estrany. Espanya és diferent. No hace falta decir nada más.
Así en pariré, así estic. Y con quien pasen ciertas cosas, así les cante, así les diga, así en pariré, así estic. Así treballe y done besos, así agonice, sí, así em ric. Así defense unes collites, deu veritats i quatre nites, así em pariré, así estic, pobre de vents i ric de dies, pobre de versos i d'afanys ric. Cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Cante un amor de contraband, cante l'amor, cante els amants, no sé tampoc, no, si això són cants. Se'n van. És l'esperança de contraband, cante l'amor, cante els amants, no sé tampoc si això són cants.
I fins així el programa d'avui. Crec que tenim l'obligació de denunciar tots aquests casos, i més que per desgràcia n'hi ha i n'hi hauran, per desgràcia, però nosaltres no ens callarem. Nosaltres seguirem denunciant totes les injustícies, tots aquests atacs feixistes, tota aquesta intolerància que per desgràcia s'està instal·lant a la nostra societat i que hem de ser vigilants, denunciar-ho i demanar la complicitat de tota la gent de bé, que això s'ha de parar. Res més, esperem que us hagi agradat, us emplacem la setmana que ve, recordeu que ho podeu escoltar en directe a radiopego.com i a la 107.8 i després a partir de demà penjat a la web de Radio Pego. Una abraçada, sigueu feliços, mengeu anissos i visca la República.